Dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal
con una pinta horrible
analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya.
Un dato muy importante, ¿no?
Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola.
No us fallaré.
I a la màgia dels piuets,
yo no hablo.
Sergio Gor i Enric Busó.
La sotana, el que diem, va a missa.
Bona nit, bona nit, bona nit, Barcelona. Són dos quarts de 10 de la nit i això és la sotana, un programa d'esports. És a dir, futbol, fill de puta. És a dir, del Barça, és a dir, de Messi!
Luis Enrique.
Vinga. Avui semblava que Bartomeu dimitiria perquè, segons ell, no vol posar en risc la salut dels socis anant a votar en plena pandèmia, però ja us dic jo que volia dimitir per no perdre les urnes i fer un ridícul espantós. Doncs això no ha passat i ho estan dilatant tot per algun motiu que no sabem, però que tots podríem intuir. Després de dos programes en directe a la Sala Bars i havent tocat la pell de l'èxit, haver olorat el perfum del triomf i haver signat 40 sostens i 8.000 calçotets, tornem en aquest estudi per oferir-vos el programa que us mereixeu, és a dir, un programa en el que intentarem explicar-vos les coses com si ens les estiguéssim explicant a nosaltres i, per tant, les entendreu perfectament. Tertúlia en la que parlarem de tot i de res amb els de sempre, els tres canallites. Avui el Magí vol oxigenar una mica el futbol i ens porta una secció de motor. El Joel diu que avui toca fer servei públic i el Manel avui farà una cosa tan deliciosa que podreu menjar-vos-la una hora que desitjaríeu que fossin dues.
Tres.
La sotana.
El
programa preferit del teu programa preferit.
Ai.
Joel Díaz, com estàs?
Buenos.
Avui amb un jumper d'aquest guapo.
Què has dit?
Bueno, amb un... No, amb un jersei d'aquest sense caputxa.
Jersei. Sí, li direm jersei. No porta caputxa.
No, això està,
llavors, és guai. Però t'arremangues moltíssim les mànigues i et queden com si fos la toga d'un jutge.
La toga d'un jutge.
Bueno. Com estàs, Joel?
Bé, estic bé. Bé, una mica constipat, bueno, amb els típics problemes.
Toc de queda, final, com portes el toc de queda?
El toc de queda jo el porto molt bé perquè jo ja no feia coses a partir de les 10 de la nit,
estaves...
amb la qual cosa doncs, pràcticament no... No,
Magí García, com estàs?
Hola, com estàs? Jo noto que estic a dos caps de setmana a casa de tornar-me boig.
Vull dir, no t'agrada tu, caps de setmana a casa?
Pensava que sí, però m'ha passat molta més factura de salut mental de la que pensava al primer confinament i no...
No aguantaràs,
no
eh?
No estic bé pel segon, eh?
Manel Vidal, tu com estàs?
Jo ara, si em poguéssiu a mi dir la contrasenya del Patreon sense que s'entengui, vale. O sigui, pistes.
És el personatge polític aquell important de la història,
sí.
Em sembla.
Espanyol.
Sí, ja està.
Amb els noms canviats, que va arribar molt a dalt.
Amb el 10, el 10 i després al final un punt.
Va, vale. Sisplau.
Ah, no, és Andreu Sergi Manel.
Va, sisplau. És molt important que entengueu que si esteu escoltant aquest programa el dimecres, per exemple, ja no sigui gens vàlid, perquè és que ara l'actualitat va tan i tan i tan
ràpid. No,
depressa,
no,
si vols que la pròxima vegada vagis en directe, pagues i ja està, i ho pots escoltar en directe. Situem-nos. Vaig a fer ara una parrafada perquè vull situar-vos a tots i així entendreu tot
va,
el que...
Aprofito per mirar el direm. Twitter.
Sisplau,
eh?
Aprofito per mirar el Twitter. He fet dues stories. Va, situem-nos. Avui Bartomeu no ha dimitit i us intento explicar molt ràpidament què ha passat. Fa uns dies es van validar les signatures necessàries per tal de tirar endavant el vot de censura, que consisteix en fer un referèndum al que els socis del Barça voten sí o no a la continuïtat de la Junta de Bartomeu. Si el resultat d'aquest referèndum és superior al 66% del total dels vots, la Junta ha de marxar. Si no, tenen l'opció de quedar-se. Doncs bé, Bartomeu s'està aprofitant de la pandèmia per no fer aquesta votació perquè no li interessa gens marxar. Recordem que acaba el seu mandat el 30 de juny de l'any que ve. La primera proposta del Barça, per tant, de Bartomeu, va ser fer la votació en un sol lloc durant dos dies diferents, un diumenge i un dilluns. El Barça, un cop va parlar amb Salut i la Conselleria d'Esport per aviam si es podia realitzar aquest referèndum amb totes les garanties sanitàries, la resposta va ser que sí, si descentralitzaven el punt de votació per tot Catalunya. No hi havia ni un problema. El Barça va acceptar, però va dir que necessitava 15 dies més per tal d'habilitar tots els preparatius. Però, ai, amics, aquests 15 dies ja no estan dins dels terminis que fixen els estatuts des que s'aproven totes les signatures fins que s'ha de realitzar la votació. Per tant, si necessiten més dies, estaran incomplint els estatuts. El Barça avui el que ha fet és presentar la proposta de votació a un sol lloc, al Camp Nou, i ara estem a l'espera de la resposta del
Procicat.
Vale? Que tot sembla indicar que per temes sanitaris diran que no es pot realitzar la votació a un sol lloc. Això ho fan de dir un sol lloc perquè és, si ho poden fer l'1 de novembre, que és el límit que té el Barça per fer-ho dintre dels estatuts. Per tant...
No entenc res, Andreu, tio.
No has entès res?
No, em pensava que arrojaries llum i...
Fes les preguntes necessàries, arrojat... Joan.
O sigui, no, però honestament t'ho dic.
Sí,
no,
per això digues les preguntes res. Que no has entès.
Jo tenia entès que el Barça havia presentat un pla per votar a diversos puestos.
Primer va presentar un sol lloc amb dos dies diferents. Un cop va parlar amb Salut...
Sí, li van dir...
Van dir, descentralitzem-ho. Però... Si ho hem de descentralitzar, ho hem de fer 15 dies més tard, que seria 16 de novembre.
Ja,
vale?
Però estaria incomplint
els estatuts.
La data màxima de celebració.
I el que li han dit, i el Barça ha dit, si he de complir els estatuts, doncs us he de proposar Salut i Procicat fer-ho l'1 de novembre a un sol lloc. Això ho han fet perquè els diguin que no.
Clar.
Són uns genis, en realitat.
Són uns genis.
No, a veure... Va.
Ho has entès, Joel?
Ara sí.
Sí?
Crec que sí.
Vale. Llavors... Manel, ho has entès també o ja ho havies entès?
Jo, no, el Manel.
Jo ara era un llenç.
Manel és superdotat.
No, jo era un llenç en blanc i tu has escrit la solució. Has pintat.
La pregunta que us faig, si et sembla bé a tu, Manel, començo per tu. Tu per què creus que el Barça està dilatant tot això? El Barça, per tu, la Junta de Bartomeu.
Pues per el motiu que portem aquí detallant des de fa setmanes, que és que allà hi ha merda, però merda, merda, com a la comunió de la neboda de Dani Guiza, que la van fer en una deixalleria.
Va. Vale. Manel, ara, tu també ho creus, Joel, que tenen...
Segurament en Dani Guiza van fer la comunió, segurament, en una església guapa.
En un meson.
I després van anar a un meson, marisqueria...
Joel, tu què creus? Això,
aquesta pregunta està bé perquè realment...
Segurament li van donar cocaïna al nen.
Que ja fumava.
Vinga, ja eres major, vinga, tu primera...
A dia d'avui, és impossible, com jo fa dies que intento argumentar, que algú m'expliqui per què Bartomeu està fent tot el que ha estat fent aquestes últimes setmanes, que no sigui amagar merda sota l'estora.
És així, tu també ho creus?
Pura supervivència.
Sí, però la pregunta...
La pregunta és...
Què és exactament?
Quina merda? Què us imagineu que és tan gros que ells creuen que amb dues setmanes de dilatar-ho ja ho poden com amagar? Vosaltres què creieu que és? Vull dir, diners, fitxatges, droga...
Jo crec que no ho saben ni ells, i aquest és el problema. És a dir, ells estan intentant...
S'està fent una auditoria?
Exacte.
S'estan auditant,
auto-auditant.
En veritat.
Saps?
No, però si ja els van fer, tio.
No, els hi van fer una auditoria... Vull dir...
La del PricewaterhouseCoopers.
Ah, però evidentment, tu quan demanes a PricewaterhouseFuckers, l'auditoria...
PricewaterhouseFuckers
et passa dossier que li passarem. Públicament, referència catastral, i el dossier que et passen a tu, com
ara,
volem dir.
Ara.
Mira tot el merder que tens.
Vale,
roda de premsa ha dit 8 vegades en un minut PricewaterhouseCoopers, com intentant legitimar-se molt
tret, no?
A partir del tema de no, és PricewaterhouseCoopers, no l'ho dic jo. Bueno,
pensava que deies com presumint que ho sap pronunciar.
No, ha parlat en anglès,
I molt bé.
Ha parlat en anglès, ha sortit un tio de Bein Sports UK.
I molt bé.
I el tio bastant bé, vull dir, amb fent servir connectors tipus although, no sé què. Sí.
Un tio
que té... Si és que aquest tio li han pagat una educació premium.
Centrem-nos un moment. Quina merda, així, específica, allò que si us digués, vosaltres què penseu que hi pot haver? Tu dius que creus que ni ho saben.
Jo crec que ni ho saben.
Jo... Abans de... Ara respondre, això de que quan has dit que creuen que creus que no ho saben, m'ha fet pensar que una mica hi ha una certa... O sigui, que ens hi podem sentir identificats. Quan treballàvem d'oficinista, saps allò que et diuen 30 de gener, tu has de tenir això, però... I aquesta penya porten molt de temps que saben que en algun moment això hauran de tenir en ordre.
Sí, però un nivell tuixíssim.
Sí, però...
De milions d'euros.
L'Energy és la mateixa. En plan de... No m'hi he posat.
Intenta'm respondre, això.
Perdona, jo crec que hi ha merda grossa i merda petita, i estan intentant solucions. Jo crec que tenen assumit a dia d'avui que n'hi haurà alguna que no podran dissimular,
vale,
i que simplement estan intentant treure aigua a galledes per no morir ofegats.
Vale, i tu
hi ha un cadàver, segur. No tinc cap mena de dubte.
I estan ficant-lo a la paret, l'estan enguixant. A la
paret. Sí, coses així. Estan fent una làmpara amb el fèmur.
Ficant-li la pantalla de la làmpara al cap.
Sí, mira, quina, és una taula africana que tenim i són costelles.
Vosaltres en dues setmanes, què seríeu capaços de desprendre-us i que no us pillessin? Algú gros, allò de dir, jo, a mi en dues setmanes... us ho tinc...
Jo és que sóc molt dolent, perquè
el
més xungo que he amagat són 25 grams de
haxís.
De haxís. I, I em van pillar.
A mi també. Però qui et va pillar 25 grams de haixís?
El teu pare.
No, em van pillar el ganivet que estava...
Qui?
Pares.
No la policia.
Ah. No la policia.
Ah, vale.
Tu, Manel? Sembla que tens bastanta experiència.
Em van pillar 25 grams de haixís arribant al barco d'Eivissa.
Vaja.
Amb el viatge aquest de final de segon de batxillerat.
Vaja.
I al final, doncs, no...
Negociacions?
No em van denunciar.
Hi va haver negociacions.
Sí, me van veure a mi tan afectat. Jo era menor d'edat, a més, encara.
La policia va...
S'ho van fumar.
S'ho van fumar. Com haguessis... Tu, Joel, que...
M'agradaria comentar dues coses de Twitter. Una és un meme que corre, molt divertit, que és Eduard Pujol com si fos el Follet Tortuga. Ah,
recordem que l'han apartat. Recorda, perquè hi ha aquest meme.
Bueno, perquè presumptament...
Té les mans llargues
o la boca llarga. No,
i la segona cosa?
Més llargues, que és
i la segona cosa la planteja una amiga del programa que
sí.
Es diu...
Com es diu?
Estefania Molina. És una noia que és periodista, molt reputada, perquè té 24.000 seguidors.
Estefania.
L'heu descobert ara tots que us ha seguit i ha dit que li agradeu, no?
Sí. Diu, si la Sotana tingués un blog, igual podríeu preguntar a les rodes de premsa. I això em fa pensar en que avui estava a casa l'Enric Gusol, el nostre líder espiritual, mirant la roda de premsa Bartomeu, sí. I he vist autèntics blogueros que estan
amb
trossos de paper de vàter enganxats al propulsi
fent-li semen a la butxaca, reixec.
Fent-li preguntes a Bartomeu de culemania, de culerados.com. I jo pensava, però per què no surt Andreu Joanol allà preguntant una puta merda?
De fet, Messi va concedir l'entrevista anunciant que no marxava a goal.com.
Rubén Uria, que és un tio que ja, amb tot el respecte...
Emili i Rubén Uria, no?
Però nosaltres som els Atomic Kitten. Som els Atomic Kitten.
Rubén Uria, com de fer els àcids. Rubén Uria.
Perquè Rubén Uria és un tio que segurament té acidez.
Garajillos amb bicarbonat.
Té acidez.
Tornem, si us sembla...
Deu fer molt ús d'aquell gel, que és una mena de gel, que tu te l'has de prendre i et fa una pel·lícula.
Tornem al camí de la tertúlia que havíem iniciat.
Conya, l'Almax, ara el tenen en format gel.
Sí, a mi et sembla que puc parlar jo.
Això la gent que ho sàpiga, també.
El què?
No es parla prou.
Que l'Almax el venen en format gel, això volies explicar.
Ara és el nostre moment, no?
Molt bé, Joel. Manel, tu creus que arribarem a votar o dimitiran abans?
Jo ara mateix, segur que m'equivoco, ara mateix intuïtivament diria que plegaran abans.
Plegaran abans.
Absolutament.
Perquè creieu que en una votació traurien...
No, perquè li dimitirà la Junta.
Aquest és el tema, l'atenció.
Avui Xavi Torres ha dit que només dimitiran si estan tots d'acord, en bloc. No dimitiran un o dos.
Si n'hi ha un que no...
Que hi hagi una escletxa aquí...
Això ha dit Xavi Torres, ha anunciat.
Bueno, és que la Junta...
És el dilema del presoner amb 14 persones...
I Didac-li.
I que són retardades.
Magí, tu què creus? Quin paper deu fer Didac-li? Didac-li és el que és xinès-català...
Jo crec que com a molt deu donar la contrasenya... Deu donar la contrasenya del wifi.
Però ella
ara mateix,
allà a les
juntes.
Aquí,
ja només donen la contrasenya.
Allà a les juntes, amb uns punyals que deuen volar de bon davant... I el Didac Lee allà, en plan...
Està pensant startups.
Està pensant en...
Hardcoding,
no sé què... Vaig a viralitzar aquesta merda.
Amb el seu relaxing low-fi, la noia aquella que estudia, i està allà...
Amb una Blackberry.
Fent codi, sí, sí.
Us imagina que Didac Lee, per coses del destí,
sí?
Sin comer-lo ni beber-lo, el tio acaba a la presó.
Puc dir una cosa?
Perquè, mira, el tio no sabia, però el tio estava allà,
home, seria un geni com el
home,
de cadena
perpètua. No fa gràcia que acabin a la presó ningú que hagi fet res dolent.
Però puc dir una cosa?
No. Didac-li què ha fet de dolent.
Bueno, no ho sabem.
A veure, a vegades el fet de ser tonto és, et pot portar...
La omissió de denunciar un delicte és delicte.
Vale, molt bé, hòstia.
Però pot ser que sí que tots haguem donat per fet que Didac-li és un geni dels ordinadors només perquè és asiàtic?
Sí, és racisme positiu.
Hi ha racisme positiu, hi ha altres, no?
Home, en els 100 metres llisos,
sí,
el blanc no li dona...
Sí, el que passa és que si tu fas el balanç acaba sortint igual més negatiu, el racisme.
Sí, surt a tornar.
Exacte. Voleu comentar alguna cosa?
Sí, m'agradaria saludar la meva mare.
No!
Perquè m'ha dit que la saludi, no és conya. Lluïsa.
Lluïsa. Vinga, una abraçada. Tenim el Joel ja absoluta... Sort que és l'última temporada de la Sotana, perquè és que estàs delirant ja a cada...
Ves que me la suda, la veritat.
Vale.
La selecció, delirant.
Vale, molt bé. Ara, si us sembla, el joc de les portades aquest, si et sembla, Magí.
De què parlarem ara? Perquè
dissabte passat hi va haver el clàssic. Dissabte passat hi va haver el clàssic, el Barça-Madrid, sense públic. El Barça va perdre 1-3 amb un joc que jo ja no sé... si transmet bé, si a ratos bé, si a ratos malament, jo ja no en sé de futbol.
Ja t'ho dic jo.
Comencem per la jugada que segurament més influeix en el partit, el penalti de l'Englet sobre Sergio Ramos. Per vosaltres, és penal?
Per mi és a llorar a la lloreria, aquest penal. És un penal que, evidentment, Sergio Ramos li posa tot el pa que pot a l'entrepà de formatge, però que si te'l piden, doncs, aixanta-la amunt i
fos els gols, tio. Tu creus que és penal?
Jo crec que és un penal que es pot pitar perfectament perquè hi ha una agafada de samarreta, tio. I prou de plorar, ja. Hòstia, puta!
No me'n renyis a mi.
En certa manera, té tota la puta raó. És a dir, si l'Englet s'estalvia una agafada de samarreta dins de l'àrea...
Però quantes n'hi ha així?
Sí, però...
Clar, aquest és un altre tema.
Tu oblida't del quantes n'hi ha. Oblida't de quantes n'hi ha, vale. I oblida't sobretot de que si pites aquest penalti has de pitar també el de Casemiro a Messi, perquè vull dir, toca pilota i 3.000 coses més a la vegada que la pilota. Però una agafada de samarreta dins de l'àrea, si t'enganxen, i a més contra
prou,
el Madrid...
Però tu creus que és prou
és una falta
forta?
Però és que la discussió no és aquesta, és el VAR només entra en benefici del Madrid?
No ho crec.
Sí. La majoria de vegades sí.
És que, clar,
jo crec que és una altra discussió, que és la influència que té el Madrid en l'estament arbitral.
Sí, però centrem-nos un moment en la jugada.
Jo vaig fer un tuit molt bo.
No, que raro. Que ho dic, vull dir que diguis que...
Vols que llegeixi?
No vull que llegeixi
res. Imprimeix-lo. Imprimeix-lo i l'emmarques.
Jo, la meva pregunta, Manel, sisplau, que no has sentit res referent al penal. Creieu que l'agafada de samarreta
no
és tan bèstia no com per pitar penal?
Estan d'acord i partint de la base del que ha dit en Magí... És una mala aplicació del VAR.
I que han jugat futbol poquet.
És una mala aplicació del VAR, perquè, un, no cau ni en la direcció que les tiren.
Correcte.
Dos, hi ha falta prèvia de Ramos.
Correcte.
I tres, no hi ha tres.
Però per què agafes tan ostensiblement la samarreta a Sergio Ramos?
És un error de l'Englet de Pardillo.
En un Barça-Madrid.
De Pardillo, sí. És un error de Pardillo.
En molts l'Englet, en fa molts.
En
fa molts, és veritat.
Sabeu que el Linier li diu a l'àrbitre, vinga, Nillo, és falta de Ramos.
Això també m'interessa
molt. És igual.
Com es pot filtrar?
Si van a mirar el VAR i pita penal, el que hagi dit aquest tio en directe, tant li fot.
No, allò en directe no va sentir ni el Tato. Allò ho han tret després, diu. Algú ha filtrat aquell àudio.
A l'School Days, aquest.
Pues potser
que
sí.
Fa la realització.
O sigui, és a dir, algú de, perquè allò és un circuit tancat de walkie-talkies i pinganillos, no?
Sí, s'ho espero que sí.
Ja no hi ha circuits tancats, al segle XXI, ja no hi ha res tancat.
Mira, no, bueno, clar, si relativitzem tot, doncs, de què parlem,
no
al final?
Vale, va, sisplau.
No hi ha circuits tancats.
Igual hi ha una porta trasera, que diuen.
És igual. En el fons, sap una mica de greu que podríem estar aquí insultant Bartomeu i estem un rato parlant del VAR, però és que realment va ser un robo. El Barça mereixia guanyar aquell partit? Pues jo crec que no.
Com a mínim empatar-lo, jo crec que sí.
Sí, potser empatar.
En qualsevol cas...
A mi no em va semblar que el Madrid fos superior al Barça.
A mi em va semblar que el Barça va tenir una certa entitat com a equip la primera part,
sí,
i la segona ja la cosa pues, va anar de ballada,
sí,
perquè
el Madrid
és
Madrid
un equip
no va fer res.
Modric... Sí, home, però tu tens allà el Modric i tens unes persones que surten
a
saber el que s'estan jugant allà a les garrofes i tu, pues, amb tots els respectes, estàs amb un equip en construcció, penya molt jove...
Però igual és preferible sortir amb los chavales, no? I
en una segona part d'un Barça-Madrid que tu vas 1-1... Hòstia, jo...
Què us va semblar?
Tu vas a trobar a faltar Rakitic, per exemple, un jugador així?
Bueno, no... Bueno, és que si ens posem així...
En el primer gol, claríssimament, es troba a faltar Rakitic. En el primer gol del Madrid, claríssim.
Ja no el recordo.
És que jo no vull caure en el de sempre, perquè
hi ha una autopista al mig.
No, parlem de l'autopista aquesta. És que, clar, jo estava evitant...
Digues, Sergio Busquets, digues, Sergio.
Parlem de l'autopista.
No, Sergio...
No se't deixa parlar,
Sergio Busquets i el puto...
I el deixo que en parlem després.
Collons, com es diu? O xileno, què és? El Valverde aquest. El que marca el...
Uruguaio.
Aquest tio, és que estaven junts. Estaven junts. El tio arranca, fa el passillo del 8, sencer, no, el del 6, sencer, i el Busquets se'l queda mirant, col·lega. Però que polles passa
aquí? Per tu Busquets aquí no ha de ser titular, el Barça?
Bueno, rotundament no. Ara bé, si resulta que el Pjanic aquest ens ha vingut, vull dir, amb els pantalons cagats, doncs clar, què fas? Què fas? No hi ha un altre tio que posar allà.
Perquè aquí hi ha un altre...
Defensivament, el Busquets, és que si és una cosa que clama al cel, tio. És que clama al cel.
Sí, sí.
O sigui, amb les pilotes als peus és nostre senyor, vale, tio, però és que és mig centro. Ets mig centro, ets un stopper.
Sí, sí.
És un stopper.
És un stopper.
I està... Però és que ja no és d'aquest partit, és que porta dues temporades així,
tio. Dues temporades.
Bueno, aquesta, la passada i part de l'anterior.
Puc fer d'advocat del diable, dient algo que no penso, però que molts pensen, que és que justament poses a De Jong al costat perquè faci corri aquesta carrera que Busquets no pot córrer.
És que aquí, bueno, aquí
no,
és on vull
no
arribar jo.
No sé si és la feina d'un tio com el De Jong.
Aquí, no, un moment, aquí ho vull arribar jo. Podem parlar un moment de De Jong, que crec que ja li hem donat molts partits. Ens cau molt bé a tots. El vam fitxar com una estrella. Pot ser que no estigui donant el rendiment que vosaltres esperàveu?
Pot ser, perquè és un tio que demana molta pilota. Jo crec que és un tio que s'ha de sentir protagonista, ha de iniciar ell jugada. És la batuta d'un equip, no?
I no li donen.
I no ho està sent.
I no li donen.
És un interior més allà, una mena de... És un tio que juga ara mateix...
Entre com... l'interior i el pivot.
No, fan doble pivot. Deixa't estar, tio. En molts moments ja no era ni 4-3-1, era un 4-4-2. Yeah. O sigui, però de llibre. O sigui, en defensa veies les dues línies de 4 marcadíssimes i Messi i Ansu davant. O sigui,
tu, Manel, és un puto 4-4-2. Tu, Manel, De Jong i Busquets, què et semblen?
De Jong, de moment, no està... O sigui, jo no diria que sigui decebedor, però està un escaló just per sobre de decebedor el rendiment de la temporada passada i del que portem d'aquesta de Jong. Sí. A mi el partit de contra el Madrid... no em desagrada, perquè a mi em guanyes amb dos passes a l'espai.
Li fa una alba brutal.
És increïble.
Li fa una...
Passa que... ens perquè som uns domingueros de futbol i jo he vist vídeos i tres partits de De Jong amb l'Ajax i em penso que és boníssim i em passa amb tots els jugadors que fitxem, que llavors quan els veus 40 partits per temporada costa molt que siguin bons.
Però tot, està, fotre un partidàs al Bernabéu.
Sí que és veritat, sí que és veritat
l'Ajax,
una...
El tacle. Aleix Vidal va fer una final de
l'Ante aquell que
tenia. El Roset aquell. El Van de Beek, el Van de Beek.
Mitja punta. Però bueno, és igual, tots fotien, sí, tots jugaven com si fossin.
I el De Ligt també semblava una barbaritat, que si no el fitxàvem perdíem el central del futur.
No, això ho vas dir tu. Sí. Ningú d'aquesta taula va dir això.
No, jo parlava de la gent, al final.
Hi va haver una subhasta guapa.
Sí, però,
llavors,
i seri igualment...
Igual està...
Vam carregar tot el joc constantment a l'esquerra. Però era una cosa que deies, no cal. O sigui, Jordi Alba acaba de sortir una lesió, està cardat.
Jordi Alba,
que tot el rato carreguem el joc a l'esquerra.
El fail més gran de la història dels viatges a Turquia, Jordi Alba.
No, perquè has d'anar dos passes enrere per anar cinc endavant. Sí, es veu.
És que ha quedat com la foto de l'Antes.
No, has de fer guaret, molt bé. Has de fer dues passes enrere. Dues passes enrere per ja tenir un pelazo.
Més, jo igual hem fet ja 16 passes.
Sí, 16 passes, esteu ja molt enrere. No, una cosa positiva que sí que vam treure de Barça-Madrid és que Dest, per fi, tenim un lateral dret que mereix un club com el Barça i que Sergi Roberto, vosaltres, què creu que es dedica? O sigui, com acabarà?
A l'Espanyol.
Sí?
Sense cap mena de dubte.
No, a l'Espanyol no, però a algun intermig.
No, però a Anglaterra, no?
Sí, sí.
Un bon jugador per jugar al trote per Anglaterra.
Jo el veig a l'Arsenal.
A l'Arsenal.
A l'Arsenal.
Sí, no sé, allà. Sí, a l'Arsenal, amb l'Arteta.
Jugarà molt aquesta temporada, Sergi Roberto?
Jo espero que no.
Per desgràcia, segurament sí, perquè passarà alguna cosa.
Què us va semblar, Dest?
Potser el mig camp.
Dest mola molt.
Què us va semblar, Dest?
A mi em sembla un lateral que sap fer tot el que ha de fer un lateral.
Sí, un puto lateral.
Del Barça.
Bueno, un lateral de qualsevol equip, no?
Sí, és fort perquè té més ofici que Semedo, realment, de lateral.
I potser, Jordi Alba és un jugador...
Per al·lusions de...
No, dic que Jordi Alba és un tio que a mi em segueix agradant moltíssim, eh? I, bueno, l'altre dia era la nostra... Segueix sent la millor arma ofensiva del Barça. És increïble.
L'únic extrem del Barça és un lateral.
Vale, però aquest tio, que ja té una edat i està xotxo... collons, el test aquest et dona la possibilitat de tornar a imaginar-te doncs, una banda dreta que
però,
foti una mica de por.
Per Joel, la jugada del Messi, que és esquerrà, és tirar les pilotes cap a Jordi Alba.
Ja. Però llavors la gent deia, no, és que Pedri, clar, el tenen enganxat a la banda. No, el problema no és que Pedri parteixi d'enganxat a la banda. Iniesta tocava moltíssima pilota a partir d'una posició d'enganxat a la banda esquerra. No és el problema, és que no, el joc no passava per allà.
Sí, no, quan hi havia Alves i Xavi a la dreta, podríem dir, passava per la dreta.
Allò era una mena de lobby que d'allà no sortia la pilota. Xavi, Messi, Alves.
Una cosa
però
molt...
Pedri, sí. Perdona, i ja està. Pedri juga... Jo crec que el Koeman va ser intel·ligent.
I valent.
Sí, bueno, hi ha gent que vaig llegir a Twitter, gent que es queixava de dir, no, per què fots un tio tan tècnic, tan tocón, enganxat a la banda dreta? Home, doncs perquè... Si és el cas que es juga per allà, aquell tio no té per què exercir d'extrem. El fet de tu partir a la banda dreta...
No tens el Dest, no, d'extrem.
Clar.
Però va entrar poc en joc, realment.
Però aquests són dos tios, el Pedri i el Dest aquest, que farien una banda xula.
Si
el Messi, algun dia, en comptes de mirar tot el rato cap allà, algun dia...
Cap allà és cap a Jordi Alba,
la donés cap a la dreta.
Ah, una cosa molt negativa és que Griezmann va sortir 15 minuts, al minut 75, i va tocar un total d'una... pilota. Les estadístiques no enganyen mai.
El donem ja...
Vosaltres què faríeu amb Griezmann?
Bueno, jo crec que...
No, no, bueno, no cal ficar-se com a tanatori, tampoc.
No, però... no, s'ha creu perquè a mi em feia il·lusió el Prisma.
A mi també.
A mi em feia il·lusió abans de que es pixés i es cagués a les conques dels nostres ulls amb aquell documental.
Però és que...
se'm va passar la il·lusió una mica, també.
Però tampoc pots dir que no sigui un tio que no s'estigui deixant al camp. O sigui,
sí, no és aquest el problema. No és aquest el problema. No hi ha desídia ni apatia.
Amb Dembélé poder sí que hi ha desídia?
Dembélé, jo, que sóc la persona
màxim
que
defensor,
de, màxim defensor, he de crec que he de dimitir.
Els dos van fora? Per vosaltres estaríem fora de la plantilla.
Dembélé, el problema, Ewis Inside Out, la pel·li aquesta de Pixar, bueno, que va de que a tu a dins tens uns genanitos que porten palanques.
Ah, els de les emocions. Vale?
Doncs a Dembélé són quatre monos que estan tocant, tocant botons i quan coincideix...
No t'ha quedat gens resist.
No, tio, no perquè... Bueno, pues no diguem monos, diguem zarigüelles.
Diguem zebres.
Són quatre zarigüelles.
Vale, però tu has dit que Griezmann i Dembélé, per coses totalment diferents, sí, els faries fora del Barça.
Vull dir, Dembélé és una persona que no té el que en la NBA en diem IQ.
IQ.
No té IQ.
No té IQ.
A Griezmann té moltíssim IQ, però és un tio que ha de jugar de 10. A França es veu. I a l'Atlético de Madrid també es veia.
Igual l'has fitxat dos anys tard, també, a Griezmann, eh?
No, jo no crec...
No, és que sí, jo crec que no és jugador per jugar amb el Barça.
Simeone els arrasa. O sigui, no surt ningú gaire en forma del... O sigui,
però si està com... Però si el xaval està...
És el que està més bé de,
bueno,
físicament.
Va venir el d'aturant de l'Atlético, va venir...
Sí. Home, el més fort és que ho va dir. Vengo, sí, perquè aquí no se corre.
Correcte.
I nosaltres vam dir clar, clar, clar.
Ja, que tio és nostre, un odinoi.
Amb la tonteria, que és una cosa molt curiosa, amb la tonteria, Coutinho...
S'ha lesionat un mes, perdona.
Sí, però va sortir a titular en un Barça-Madrid. Quan tu creies que ja no era ni jugador del Barça, sí, i de cop i volta et surt de titular en un Barça-Madrid, ho fa com sempre ho fa ell, que és de pecho frío, que
de
no
sis,
sé què...
6 sobre 10?
Fa aquestes rosques que van perfectes a les mans del porter, que és un tio que està perfeccionant molt la idea d'aquesta de fer les rosques...
Escalfar el porter.
A perfectament centrades, o sigui, és pura geometria,
sí,
van al punt central de la porteria igual de lluny de tots els angles. És increïble.
I els vídeos amb el Liverpool, que aquests xuts anaven...
A l'escaire.
Saps allò que embolsen l'escaire? Saps allò que entra la pilota i dona un pla... És una ASMR visual.
I aquí, quan va arribar, em va fer un parell. Al principi em diu, ui, aquest tio.
Ara tenim... Se'ns acaba la tertúlia, trobo que hem tocat temes molt importants, molt d'actualitat. Vull dir...
Com de programa de ràdio normal.
Com de programa de ràdio. Enric, si et sembla, ara ja anem directament a la secció del Joel.
Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries...
La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte.
Pap, pap, pap. Joel Díaz, què portes avui? Què has vingut a fer?
Bartomeu. Doncs mira, vull explicar bé avui la secció, vale? Perquè
tens els minuts de sempre, Joel.
No, aviam, el meu compromís amb el que vindria a ser el servei públic, quan toca, va estar molt per sobre de les meves ganes de treballar.
Vale.
Molt per sobre, vull dir, quilòmetres per sobre.
Ara estàs parlant de la festa.
Exacte. Llavors, què passa? La setmana passada, quan ens vam convertir en les Atomic Kitten de l'entorn blaugrana, vam fer un 1x1, vam tornar als orígens, vam recuperar aquell format tan maco. Per què? Doncs per explicar-li a la gent qui són, ara per ara, els candidatables, els precandidats. No sé com, no, és que n'hi ha que no són ni precandidats.
Possibles candidats.
Els possibles candidats a presidir el Barça,
el que sona,
ja sigui d'aquí doncs un mes, dos, o març, o el que sigui, no? Aleshores, aquest m'agradaria ser transparent en aquest aspecte.
Sí.
Aquest 1x1 es va fer en directe a la Sala Barç,
que no va quedar registrat,
el dilluns com el dimarts. No ha quedat enregistrat. A nosaltres ens sembla que això pot ser interessant per la gent, perquè conegui una
mica
la gent
que no va venir.
La gent que no va venir. Llavors ho farem. Petit matís que té aquest 1x1 respecte als 1x1 que fèiem, que té com uns punts.
Vale.
No? O sigui, llavors, què valorem d'un president del Barça? Bueno, doncs, quin ofici té, no? Laboralment, d'on ve?
Vale.
A nivell de quartos, com va? No? El nivell de milionetis.
No?
Molt important, també, quina relació té amb la cocaïna, perquè és una cosa que, al final, marca molt el tarannà d'un president.
Seria de zero Andrea Levy.
De zero Andrea... Hòstia. Andrea Levy feia pinta de tenir com molta cocaïna i també molt de diazepam,
sí,
i que estava,
sí,
en la cocaïna i el diazepam allà
barallant-se.
Com quan el Homer Simpson, aquell dia que es fa camionero, aquell episodi que el Homer Simpson es fa camionero,
no,
i llavors es pren pastilles per dormir i a la vegada per
estar despertant.
L'Elvis es va morir.
Punts forts, punts febles i raons per votar-lo.
Vale.
Eh? Aleshores, si us sembla...
Farà sol, això?
Que comenci... No, ho farem, el meu company inseparable, Manel.
Som-hi. Primer candidatable, possible candidat a les eleccions al Barça, Don Emili Rousseau, a.k.a. Rousseau, llum de la meva vida.
Sí.
Ofici.
Empresari, factor energia, l'anunci de... Ho veieu? I tot aquest...
Millonetis, nivell...
Canviar de matalàs cada vegada que es pixa a sobre.
Relació amb la cocaïna.
Casaments i sopars de feina.
Aquests són els seus punts forts.
És perfectament conscient de l'estat deplorable en el que es troba el club perquè ha contribuït des de dins a destrossar-lo.
Punts febles.
Veu de pitu, cames en forma de Y invertida, pinta d'haver mamat teta fins que ja no li quedaven dents de llet.
Heu de votar-lo, sí?
Bàsicament sou de l'Espanyol.
Perfecte. Continuem amb el següent possible candidat, Don Agustí Benedito, a.k.a. Mr. Kilómetro Cero, Elevalunas Eléctrico. Ofici.
Empresari, abans venia Opel Corses i Opel Cadets, ara ni puta idea de què fa.
Millonetis, nivell.
Treure el feix de bitllets enrotllats amb una goma de pollastre per pagar un caracillo.
Bitllets bruts, a vegades, no,
Lía? Bruts, però molts bitllets.
Relació amb la cocaïna.
Completament net, des de que un dia es va despullar completament al pòdium de l'Imperator, es va treure la polla i es va posar a pixar sobre de la gent.
Punts forts.
Està convençut que seria un grandíssim president del Barça.
Canvi els punts febles.
Seria un pèssim president del Barça. I també la tremenda i insalvable distància que hi ha entre la imatge de senyor que viu en un cendrer que ell projecta i la imatge de John Fitzgerald Kennedy català que ell creu projectar.
I finalment heu de votar-lo. Sí.
Creus que 20 anys cantant l'himne del Barça sense ganes en garatges de la Catalunya interior i donant la mà a pagesos que venen de sulfatar, bé, es mereixen una oportunitat.
Tercer possible candidat a les eleccions del Barça, Don Lluís Fernández Alà, a.k.a. no el coneix ni el seu veí de Replà. Ofici.
Ni puta idea.
Millonetis nivell.
Ni puta idea.
Relació amb la cocaïna.
Tota la pinta de portar-la en un dosificador de plata que és llavero, també.
I que algun cop ha hagut d'explicar ben bé.
Sí.
Punts forts.
No, és un llavero, que bueno. Té forma de teglar.
Sisplau.
Punts forts. Salveu bona persona.
Punts febles.
Salveu bona persona.
Heu de votar-lo, sí?
Vols que guanyi per veure'l, el pobre home, intentant avalar el 15% d'un pressupost de 1.000 milions d'euros.
Quart possible candidat, un que s'ha rumorejat que potser ho serà, Don Juan Rosell, segurament el més poderós de tots, a.k.a. l'altre Rosell gàngster.
Big Fish.
Ofici.
President de la patronal espanyola.
Millonetis, nivell.
Casa a Baqueira amb calefacció que funciona cremant bitllets de 500.
Quina és la relació amb la cocaïna?
Toca una campaneta i el connecten directament amb el càrtel de Medellín.
Quins són els seus punts forts?
És el president de la COE i, per tant, acostumadíssim està l'home a tractar amb egoistes fills de puta.
Punts febles.
És un egoista fill de puta, ell.
I, per tant, heu de votar-lo, sí?
Vols que torni a sonar l'himne d'Espanya al Camp Nou.
Que no està mal.
No.
Següent possible candidat. Don Jordi Ferrer, a.k.a. persona que es treu al batxillerat nocturn. Ofici.
No ho sé, però podria tenir perfectament una copisteria.
Millonetis, nivell.
Porsche Cayenne de tercera mà comprat a Tanger amb el motor d'un Ibiza del 97.
Relació amb la cocaïna.
Gorron, premium, nivell Dios.
Punts forts.
Oportunista, audaç.
Punts febles.
Tot ell és un punt feble, seria un punt feble fet persona. L'antropofimificació d'un punt feble.
Que difícil, que difícil ho has fet. Heu de votar-lo, sí.
Després de Bartomeu, t'has tornat fetichista dels presidents amb problemes d'addicció.
Següent, un també peix bastant gros, Don Jordi Roche, a.k.a. el Javier Faust de Cabralunya. El seu ofici és...
Empresari immobiliari.
És Millonetis, nivell...
Demanar-li a la xatxa que la té sense contracte que li digui su majestat.
Relació amb la cocaïna.
Es posa violent.
Punts forts.
És amic de Sandro Rosell. És un punt fort, això, avui en dia, encara.
Punts febles.
És de Girona.
Heu de votar-lo, sí?
Sou el Xavier Bosch.
No és el cas. Crec que és el penúltim, no, l'antepenúltim. Possible candidat a les eleccions del Barça, Don Toni Freixa.
Mamen.
A.k.a. T-Fresh.
Sí.
Ofici.
Advocat i playboy, sobretot.
Senyor, està fent la transició d'una cosa cap a l'altra. Millonetis nivell.
Condemnat per estafa.
Relació amb la cocaïna.
No fa gens de pinta de prendre, ni en canvi sí que en fa molta d'haver-ne venut.
Punts forts.
Sap jugar a futbol.
És veritat. Punts febles.
Vendria la seva mare per comprar accions d'una fàbrica de mines antipersona.
I per tant, heu de votar-lo, sí.
Vols veure els boixos nois a la llotja del Camp Nou.
Penúltim, ara sí. Don Víctor Font, a.k.a. Notorious Big.
Empresari self-made man.
Millonetis nivell.
Lligar els gossos amb gossos. La idea de lligar els gossos amb una corretja feta de gossos.
S'ha d'apuntar molt fort i no sé si s'ha d'apuntar.
Però és que jo m'ho imagino, una corretja feta de gossos petitets.
De
tan riquets. A mi m'agrada. La pròpia corretja està feta.
A mi m'agrada. Relació amb la cocaïna.
S'ha acabat la música.
A capella.
Relació amb la cocaïna. Tota la pinta que li pots donar una aspirina picadeta i li puja per pura autosugestió.
Quins són els seus punts forts?
Fa pinta d'un rat. També et dic que Bartomeu també en feia de pinta d'un rat l'any 2003 i mira l'ara quin madafaca que està fet.
Punts febles.
Falta de carisma, nivell Pere Aragonès creuat amb un Skoda Fabia.
Heu de votar-lo, sí.
Voleu que Andreu Joanola sigui el nou proxeneta dels jugadors del primer equip.
Que sí que és el cas. Últim candidat, molaria, o possible això, candidat, sempre candidatable, candidatable, sempitern, don Joan Laporta, a.k.a. Sigalero, ofici.
Fullador.
Milloretis, nivell.
No té diners, però té molts amics a Uzbekistan.
Relació amb la cocaïna.
Joan Laporta no pren cocaïna per animar-se. La cocaïna pren Joan Laporta. Porta per animar-se.
Punts forts.
Ha estat el millor president de la història del Barça.
Canvi, punts febles.
Si tornés a ser-ho, podria ser perfectament el millor i després el pitjor president de la història del Barça.
I per tot això cal votar-lo, sí.
Vols que el Barça es tornin a prendre les decisions amb la punta de la polla.
La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana.
Magí, avui has dit que volies treure'ns una miqueta del món del futbol.
Sí, perquè hi ha massa futbol.
Massa futbol
a les nostres vides.
Al poble.
I hi ha poc motor a les nostres vides.
Oh, mama.
Hi ha poc motor.
Mira, vaig a posar-me el volum i tot dels cascos.
A tope.
Vale, sí, sí. Això
va dalt,
Els que esteu a casa, que sou tots, perquè ara ja tothom és a casa.
Els que ens senten des de casa.
Els que ens senten des de casa, que és tothom, s'ha de pujar el volum molt fort per això, vale? Perquè parlarem de motor. I què passa amb el motor? Doncs que els programes de motor... les motocicletes, i els cotxes, les carreres... Sembla que hi hagi molta adrenalina, sigui molt apassionant, però és mentida. És una merda avorridíssima, més avorrit que els escacs, però el so
dels
motors és tan bèstia que és el que li dona aquesta vitalitat, aquesta adrenalina.
Sense els motors seria una merda.
Exacte, i nosaltres farem al contrari. O sigui, nosaltres agafarem els motors i els posarem a tope.
A dalt de tot.
I farem una secció de motor...
Amb els motors a dalt.
Que és la ja coneguda Motors de Fons.
Vinga.
Endavant, Gran Màster G.
Vinga, ja tenim aquí el
so dels... el rugit dels cigonyals.
Cigonyals. Comencem.
Doncs, Andreu.
Comencem, Magí, l'actualitat del motor. Repassant el cap de setmana a les motos. No és així, Magí?
Perdona, Andreu. Què acaba de passar? No, Andreu, corregeixo, toca saber què ha passat aquest cap de setmana a les motos. I el titular és que salta la sorpresa a Terol.
A Terol.
La sorpresa és que Terol és una ciutat molt de puta merda, però pot tenir un gran premi. Si un desert ple de fills de cosins d'analfabets on sembla que hi hagin estat practicant proves nuclears pot tenir un gran prix, el missatge és clar. Lleida, no et rendeixis!
Qui va guanyar la categoria reina?
No ho sé, Andreu, no et sento, però sí que et puc dir que el guanyador de la categoria reina ha estat Franco Morbidelli, el pilot amb nom de gordo. El pilot italià va creuar la bandera a quadres a llums embutxats de la seva Yamaha IZR-M1, impulsada per un motor de vàlvules amb tecnologia Bluecore, amb la incorporació d'un tubarro a Krapovich i calçada amb uns pneumàtics Michelin. El secret de la Yamaha IZR-M1 Bluecore és que els seus motors no fan servir benzina, sinó que utilitzen com a combustible llaunes de Monster, també coneguda com la cocaïna dels gamers.
I què podem dir de la resta de categories, Magí?
No et sento, Andreu, a causa de les patagades. Ui, la pistonada.
Hòstia.
Toca parlar.
Sortint fom, fum i fom.
La derrapada de l'asfalt. Toca parlar de la resta de... T'estava comentant que jo no vaig veure la categoria de Moto3,
vale.
Però et puc assegurar que va guanyar un pijo català de províncies i que a Moto2 va vèncer un tio que no coneix ni sa puta mare, però que en tota seguretat és massa vell per estar a Moto3, massa lent per MotoGP.
Yeah.
Com que no sé com es diu, m'inventaré el nom. Va guanyar l'italià Domenico Bagnaia.
Ui, això és... Estan les proves, el banc de proves.
Està l'Enric.
Està apretant, eh? Vale, repassem ara la qualitat de la Fórmula 1. Com ha anat aquest cap de setmana, Magí, la Fórmula 1?
Ho sento, Andreu, només sento el sentit, el brunzit, dels quatre temps, però et diré que... Anem a repassar la Fórmula 1.
Vale. Sí, home.
I és que Lewis Hamilton s'ha convertit en l'home amb més victòries de la història de la Fórmula 1.
Oh my God.
El pilot britànic ha superat l'anterior rècord que ostentava l'alemany Michael Schumacher. Schumacher ha declarat: "Ui, sí, perdona que no m'aixequi per aplaudir-te." Tot i així...
Com ha passat aquest ràpid, eh?
El número 3 ja es posa a la capdavantera. Schumacher també segueix mantenint un altre rècord, però... el del piló que ha fet la migdiada més llarga. Una abraçada pel Kaiser.
Anem a la categoria de raids.
No en rebo company de carretera, però ara toca la categoria de raids. A la categoria de raids, el pilot més ràpid de la setmana anterior va ser el català Jair Domínguez.
Ah, sí.
El fill de puta va sortir de TV3 i va arribar a la festa de la Sotana en un temps rècord de 17 minuts.
És veritat, això.
44 segons conduint un utilitari familiar amb l'enganxina de bebé a bordo com un autèntic quillo de Figueres fil les celles d'èxtasi. M'estic ofegant.
És per fum dels motors.
Aquesta gesta li ha valgut l'apel·latiu de Raid Domínguez.
Raid Domínguez. I ara, Magí, malauradament hem de donar una notícia tràgica al món del motor.
No.
Negatiu, Andreu. Grinyola, hem de donar notícia tràgica al món del motor. La bandera de quadres oneja a mitja asta perquè... ha suïcidat el senyor que presentava el programa Más que cotxes.
Què dius?
Sí, m'ho he inventat, eh? Però cansat de... el senyor de Más que cotxes, cansat de fer anàlisis i comparatives de totterrenys que no mirava ningú, perquè Telecinco emetia el seu programa a Factoria de Ficció a les putes 3 de la matinada.
Doncs jo mirava fumadíssim.
El presentador de MQC s'ha llevat la vida fidel al seu estil, aspirant l'aire del tub d'escape del seu Suzuki Vitara. Les exèquies de l'experimentador de Más que cotxes seran aquesta nit i demà al matí al Circuito del Jarama, i demà a la tarda serà incinerat dins del seu taüt en forma de 4x4 amb acabats cromats. Que l'asfalto te sea leve, compañero. MQC, más que un cadàver.
Que un cadàver.
Va, per acabar, Magí, toca la secció favorita dels nostres oients. Repassem la llista de motos més venudes.
Som-hi des del circuit Esfra Francochamps. Repassem la llista de les motos més venudes. A la llista dels més venuts continua dalt de tot el model preferit dels nostres seguidors. Els seguidors de motors de fons o motor de fonders.
Motor de fonders.
Una setmana més, la moto de més èxit és la que està dirigida als senyors calç separats que estan en plena crisi als 40 i volen anar de malotes. La Ducati... Divorciato!
Divorciato!
Bravo. Però la Divorciato 2020 d'aquest any inclou una novetat.
Quina, quina?
Incorpora una centraleta wifi de manera que quan estiguis aturat al semàfor podràs connectar-te a la xarxa i enviar fotopolles per DM. A més, inclou una app...
No.
Inclou una app amb un teclat predictiu de tal manera que amb qualsevol lletra que escriguis la moto ja sola et suggerirà el test: "Trobo que ets molt madura per la teva edat, guapa." Nova Ducati Divorciato, amb tecnologia fotopoglia.
I a la gamma de scooters, què ens pots dir, Magí?
No, Andreu, ara hem de passar a la gamma de scooters. A la gamma de scooters la més venuda ha estat una moto penjada per la gent que té moto, però li fa por anar amb moto.
Oh.
Estem parlant de la nova Piaggio Arsenity. La Piaggio Arsenity és una moto adaptada als conductors que van tota l'estona pel carril fregant l'arsen, agafats molt fort al manillar, tremolant, i que no es poden plegar perquè els hi fa por. Ho passen fatal quan es pleguen. Llavors, si la moto...
Oh! Epa, Arsenity!
Si la moto passa de 90 graus... s'apaga! Nova Piaggio Arsenity. Tienes miedo? Atreviti con Arsenity.
Fins aquí el motor de fons!
Informa de l'aigua. Periodisme d'investigació.
No li aigua, no li aigua. La Piaggio, que és aquella que té dos rodes.
No lo vuelves a utilizar en tu puta vida.
Joel, què deies?
No, li preguntava si la Piaggio Arsenity és la que porta les dues rodes davant, que van com en una mena de tricicle.
Aquesta, van bé, aquestes de les dues rodes a davant? Què et donen? Estabilitat, com molt.
Bueno, però tenen una capacitat de plegada.
N'heu portat alguna d'aquestes?
Tenen grau de plegada.
N'heu portat alguna?
Perquè s'inclina la roda.
Joel, n'has portat alguna?
Absolutament mai, company.
Tu, Magí?
Jo sóc fidel a... Piaggio Argenity.
No, no has portat cap d'aquesta...
No,
i d'aquelles que van
tapades... Ni la portaré mentre tingui dignitat.
La
això,
UBI.
Això ja no n'hi ha tant, no? Això va, no. Em van fer una...
Anava sense casco.
Anava sense casco i anaves amb cinturó.
Sí, però aquests, jo com penso que quan cauen, es queden a dins de la moto. Clar. O sigui, allà...
Sí, com un
enganxats.
Com un escarrat de costat.
Però això és perillosíssim.
No sé, per això les han prohibit poder, no?
M'estranya que la marca Tautona de la
Bavaresa, fins i tot.
De la Bavaresa. Dissenyés una cosa...
La marca dels quadrets blaus.
La marca, sí.
I te'n recordes que, perdona...
Arlequinada.
Perdona.
La marca Arlequinada.
El que anava darrere sí que havia de portar casco perquè anava fora de l'estructura.
Sí.
Anaven separats.
És una broma de mal gust.
Sí.
Era escarós. Bueno, Manel, perdona que t'hagi...
TMV, mal gust.
No passa res, em va molt bé perquè realment no tinc molta teca.
Però sempre tens teca al final.
Amics i amigues que ens escolteu i que ens escoltareu, perquè ara mateix una cosa que us vull explicar, companys, és que aquest programa no s'està emetent, no està funcionant, no s'està emetent. No sé, espero
que s'està gravant.
S'estigui gravant, això sí que ho espero.
La meva mare m'ha enviat un WhatsApp, Manel.
No ho sabem.
La teva mare t'ha enviat un WhatsApp.
No es pot veure, teniu la gent emprenyada.
Amb en Manel... No, aviam. Amics, ho tenim a tocar. Ara sí que sí, finalment, després dels rumors que han corregut aquest matí, distribuïts, sobretot pel presentador d'aquest programa, i que apuntaven que el tema era ja imminent, avui Bartomeu i la seva junta no han dimitit. No han dimitit, 95%.
He dit 95%.
Si tu et serveix com per defensar-te, doncs jo endavant. Avui Bartomeu, com dèiem, i la seva junta no han dimitit, però sí que sembla possible i fins i tot probable que ho facin demà o un altre dia d'aquesta setmana. Bartomeu, hores d'ara, com apuntava abans el nostre company Joel, és una mena de cadàver, és una mena de zombi.
És un zombi.
Per tant, abans de res, jo crec que ens en podem congratular. Sí, senyor, companys.
Vale, el tenim.
No cantem victòria.
No, és que clar.
Però des de totes les plataformes d'oposició, aviat aconseguirem fer marxar aquesta xusma gràcies a la nostra feina de pressió desinteressada. L'aportació de tothom ha estat important, jo no vull desmereixer ningú. Sí que és veritat que bàsicament els líders que hem aconseguit que tombi i ens puguem alliberar han estat Jordi Ferrer i jo, que si ens posem junts semblem el doctor Maligno i Minillo.
I
en menor mesura, tampoc no li voldria restar mèrit, també ha fet la seva feina Marduk. I tota la resta de col·lectius d'oposició, allò del Cor Laurana...
I les noies...
Tu metalero de confiança.
Totes les coses que acaben amb Laurana, tu no els hi dones cap rellevància.
No. Han acompanyat. Bàsicament hem sigut Jordi Ferrer i jo, que des d'Informa Vidal doncs hem aportat el nostre granet de sorra, com ja sabeu, amb la sèrie Mil motius per fer fora Bartomeu.
Ja ho recordava.
Que es va quedar en la seva cinquena edició. Si recordareu, vam enumerar 50 motius per fer fora Bartomeu i acabar així per sempre amb el mandat de 10 anys de Sandro Rossell, que és això és així, 4 anys manant oficialment i 6 anys manant
avui a l'ombra. Avui ho ha dit Bartomeu.
Avui ho ha dit?
Que des del 2010 fins a... Han fet una dècada, ho ha ajuntat.
Ell
mateix ho ha dit.
És una dècada en la qual Sandro Rossell ha manat primer a primera línia i després a segona línia, en alguns moments a cinquena línia, que és quan estava a la presó, però ara n'ha sortit i ha tornat a segona línia. I això ha estat una dècada que ha estat com un càncer de ronyó que et fa metàstasi i et deixa tots els òrgans del cos podrits com la bossa d'orgànic que et vas deixar a casa quan vas marxar de vacances 3 setmanes.
Saps
quan tornes després de 3 setmanes?
No, jo tiro sempre, no m'ha passat mai.
Tu no t'ho passa mai. M'ho crec, Andreu, perquè et conec. Això és el que li han fet Rossell, Bartomeu i companyia al Barça, però sembla que ara sí s'alvira un final. I és per això... I també perquè fa 3 setmanes que m'havia quedat jo ja sense idees i estava estirant el tema innecessàriament, que l'equip d'Informa Vidal donem per acabada la sèrie Mil motius per fer fora Bartomeu.
Vaya.
Però avui ens volem continuar dirigint al president Gent Maria. En aquest cas... per regalar-li la llista de 5 coses que pot fer quan ja no sigui president del Barça. Perquè ella ha de veure que no s'acaba el món i que pot continuar...
Més enllà.
Pot continuar tenint una vida plena després de deixar-ho amb el Barça, o sigui que pot fer vertigen, perquè és una feina que t'absorbeix molt, fins i tot pot ser que t'emportis feina a casa, però un cop dimiteixes...
Bueno, literalment, en aquest cas.
T'emporta feina a casa?
No, feina no.
En parlarem.
Sempre, eh?
Aquesta llista que proposo de les 5 coses que pot fer quan ja no sigui president del Barça serveix tant per si ja té pres de la decisió, que no ho sabem, però també serviria si calgués acabar-lo de convèncer. O sigui, si encara li falta una empanteta, i quan dic li falta una empanteta vull dir que no dimiteix perquè sap que si plega i li fan una inspecció trobaran més merda al Barça que la carpeta de fotos de l'iPhone d'Eduard Pujol. Llavors...
Fresquet, fresquet.
Una mica d'empanteta. I És una llista que en última instància també serviria, encara que Bartomeu no vulgui dimitir, que també és una possibilitat, immediatament, perquè si no marxa de motu propi és igualment els dies 1 i 2 de novembre, com comentàvem, sí, es votarà la moció de censura i tothom sap que ens el fumarem en una moció de censura, si s'hi arriba. Sí. O sigui que endavant, Andreu, en el guió hi tens tu el que m'has de llegir, que és bueno, en el...
Sí, vale. I tant.
O sigui que endavant amb la llista de les 5 coses que pot fer Bartomeu quan ja no sigui president del Barça.
Cosa que pot fer Bartomeu quan ja no sigui president del Barça, número 1.
Fer-se TikTok. Ara sembla que s'apropa un segon confinament i a Bartomeu potser li ve de gust provar sort a la xarxa xinesa TikTok, tal com ja van fer molts altres senyors de mitjana edat durant el primer confinament, que jo me'ls imagino tots entrant a TikTok i traient sang pel nas com el follet tortuga.
Cosa que pot fer Bartomeu quan ja no sigui president del Barça, número 2.
Proseguir amb la torre de relació sexoafectiva que presumptament manté des de fa un temps amb una becària del Barça. No. Fins i tot, si així ho desitgen amb dues parts, poden fer pública la relació, portar l'afortunada, entre moltes cometes, a dinar amb la família i deixar de viure amagats, perquè ja no hi haurà conflicte d'interessos i podran dormir junts tranquil·lament a casa de Bartomeu i deixar de follar al pis d'estudiants on viu ella darrere la parada de metro de Jonic. Es veu que Bartomeu...
T'imagines amb un llit individual?
Sí. Amb companys de pis
que la porta no tanca.
La porta no tanca. Terra hidràulic.
Què és
un pis per la dutxa petita. Es veu que Bartomeu
li rola, no? Bueno, no és res. Sí.
Es veu que Bartomeu fa tant temps que va a follar en aquest pis que comparteix a compte de Netflix amb les companyes de pis de la becària en qüestió, i un cop cada dues setmanes doncs li toca a Bartomeu fer a ell la ratadora. Ha entrat en el rosco que
de les tasques de cuina, menjador, lavabos...
La matriu aquella de la nevera.
Josep Maria, Bartomeu hi ha entrat.
Cosa que pot fer Bartomeu quan ja no sigui president del Barça, número 3.
Tornar a seguir el futbol tranquil·lament i sense pressió, i veure els partits del seu equip com un aficionat més. Potser patint una mica, segur que sí, però també gaudint, i si finalment aconsegueixen mantenir el liderat de segona i pujar a primera divisió. Yeah.
Cosa que pot fer Bartomeu quan ja no sigui president del Barça, número 4.
Preparar bé el judici Neymar 2, que això encara ho té a l'horitzó, també conegut efectivament com el cas Dis. Recordem breument aquest cas: Josep Maria Bartomeu, Sandro Rossell, Neymar, els pares de Neymar, el Santos i el Barça estan tots acusats d'estafa i corrupció per haver-li amagat el valor real del fitxatge de Neymar a Dis, que és un fons brasiler que tenia el 40% dels drets de Neymar i a qui li van fer el que popularment es coneix com la 13-14. Si Bartomeu deixa de ser president del Barça, tindrà la sort de poder preparar bé la seva defensa, que és el que sempre diuen aquesta gent. Jo avui
vull
preparar
bé la defensa.
Els papers ben
alineats. Ben alineats.
Amb una carpeta marró.
Tac. En definitiva, deixarà de tenir ansietat i angoixa de tant pensar en tots els marrons que té com a president i es podrà centrar en tenir ansietat i angoixa perquè potser val talego per haver-li fet cas al seu amic Sandro Rosset, com sempre.
Cosa que pot fer Bartomeu quan ja no sigui president del Barça, número 5.
Provar alguna droga. En aquest cas, en aquest mercat, l'oferta és molt variada i Bartomeu de ben segur que tindrà gent propera que l'assessorarà degudament, però jo humilment li recomanaria que comencés pels porros, després passés a l'MDMA, després a la cocaïna, després a l'espit, després saltés a la ketamina i finalment s'acabés picant heroïna a un pis del Raval, que seria això el que he descrit una mica el modo carrera del FIFA de la droga.
Acabes amb matera professional.
Sí.
Perquè això en quin termini tu li diries que passés dels porros?
Home, això és una degradació que no... Ell va tard.
Això és tota una vida a vegades.
I arribarà, creus?
Podria comprimir, realment.
I arribarà.
Ara té més de 55 anys.
Porro, és que clar, ha de començar des de principi.
No, s'ha d'agafar un entrenador personal.
Que Javier Bordas.
Javier Bordas.
Es veu que no, ara no vull querella, perquè es veu que Javier Bordas, de fet, és abstemi.
No, és un tio saníssim.
Saníssim.
A vegades diuen que per triomfar al món de la nit has de ser una roca.
Però la gent abstemia és sospitosa, tio. És més sospitós que el que és una mica borratxo.
Guardiola és abstemi, no?
Sí?
Guardiola.
Sospitosíssim.
Broncano. Broncano sí.
Broncano és abstemi, és veritat. Bueno, una cosa, abstemi vol dir no beure mai o no haver-se emborratxat mai.
No beure mai.
Si Broncano no ha begut mai res d'alcohol, ni una cervesa. No.
Hi ha abstemis que arriben a l'abstemisme per la via de la hipocondria. Hi ha molta gent que no li agrada, que li té por a l'enajenamiento.
A ser ells mateixos, no? A descobrir
la bèstia que porten.
Vale, doncs, si us sembla, passem al final del programa, que és el gran quiz presentat per mi mateix.
Home, sisplau.
La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol.
És funky. És l'Andreu. I el seu quiz... Funky.
Vale, jo he fet el quiz de Josep Maria Bartomeu perquè jo estava convençut que avui Avui dimitiria Gianmaria Bartomeu.
Val la pena fer-ho, això, no?
Sí, bueno, vale, és un quiz com un altre. Avui faig dues rondes, no una, perquè avui estava com...
Dues rondes xepes.
No, doncs motivat i tal, i mira... Doncs
feia les bledes i això.
No, he fet mongeta avui, mongeta tendra i patata.
Mongeta... prima, tu t'agrada.
La
tubular.
La perona no.
No la suporto.
La perona és bona.
No, a mi m'agrada més la cuc. Més cruixent.
La tubular?
Sí.
Tubular, dius tu?
Jo en dic...
Tu vas al mercat i dius posen 200 grams de mongeta tubular.
Jo no trepitjo una parada de mercat de parlar amb una paradista ni...
Jo ara m'hi he aficionat.
Tinc pànic. Compres per Amazon?
Jo vaig al Sorli, el millor supermercat de Catalunya. Sorli,
preu. És el bon preu.
Heu d'entendre que les vostres recomanacions ja valen diners. O sigui, tu ja no pots fer publicitat gratis.
No m'importa.
No t'importa.
Sorli Discount.
Tens tanta adhesió envers Sorli Discount.
Soc militant.
Dos persones barallant-se per quin tipus de bledes està més bo.
No, mongeta.
És dos rates que peleen per un xurro.
Sí. Alhora també, igual, los canallites de la sotana han tingut un baixó.
Sí, sí, sí.
No hi ha baralla perquè no hi ha color entre la mongeta tendra plana i la tubular.
Sí, sí, a mi m'agrada més.
Tenen gust?
De res.
Això, jo et dic una cosa.
I així tindràs ràpid, un infart ràpid, abans dels 50 anys.
Jo et dic una cosa.
No necessito convèncer-me d'aquesta bo. Jo m'ho menjo perquè m'ho he de menjar.
Va, Manel, digues.
Però a mi no m'enganyes. Mongeta.
Manel, sisplau, que estem fent
només 6 minuts.
La mongeta plana va molt amunt i va molt avall. Si és dolenta, és molt dolenta. Si és bona, és més bona.
La tubular, en canvi...
La tubular és on sí.
Ningú mai havia dit la mongeta tubular.
Té un mort.
Si sembla que estiguis parlant, no sé...
És tubular o no?
No sé,
no és tubular.
Vale, ja està. Vinga, Magí, quin d'aquests aspectes va comentar Gianmaria Bartomeu durant la campanya de l'any 2015? A, treballar per fer efectiu el reconeixement del dret a l'autodeterminació exercit pel poble de Catalunya al referèndum de l'1 d'octubre. Oh, yeah. B, el Barça necessita una sentència ferma que digui que cap junta pot perdre diners. C, Neymar es retirarà al Barça. O D, Sandro Rossell ha estat més important que Joan Gamper.
Hòstia.
Jo sé quina és.
Sí?
És una de les quatre.
La B, va, la B.
La B de Barcelona? El Barça necessita una sentència que digui que cap junta pot perdre diners? Correcte!
Bravo!
Correcte.
Molt bé quan treballa.
No, quan treballo soc eterna. Joel Díaz de Fúries, quina d'aquestes frases ha dit Josep Maria Bartomeu? A, Joan Laporta, el considero amic meu i de la meva família. B, fitxaré Setién perquè els corifistes callin i se l'hagin de menjar amb patates. C, és el vecino el que elige l'alcalde i és l'alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. O D, no tinc cap problema a perdre votacions. Va,
aquesta última, la D.
Aquesta última, la D, no tinc cap problema en perdre votacions, Joel Díaz?
Sí.
Correcte!
Aplauso per mi, sisplau.
Manel Vidal, què ha dit Bartomeu de Cruyff? A, el futbol és impossible d'entendre sense Cruyff. B, el Cruyff ha mort, però el cruyffisme segueix viu. C, volia elogiar-lo, però a mitja frase es va fer un nus amb la llengua i va caure a terra. D, si Cruyff no vol venir al camp, tindrem un seient més.
Això última vegada que ho va dir Sandro Rossell. La A i la B és un cabron, perquè és molt difícil.
El típic listo
pots,
que...
Pots repetir-me la A i la B. Sí.
La A és el futbol és impossible d'entendre sense Cruyff i la B és Cruyff ha mort, però el cruyffisme segueix viu.
La A.
La A d'Andreu?
Sí.
Correcte! 3-3! 3-3! Magí García, què va dir Bartomeu el dia de la presentació d'André Gómez?
Hòstia, André Gómez.
A, André Gómez ja és...
No vas recordar André Gómez, eh?
Magí, A, André Gómez ja és un crac mundial. B, André Gómez ha costat 57,1 milions i punto. C, André Gómez serà un jugador de rendiment immediat. O D, l'André i jo compartirem psicòleg.
Em sona el rendiment immediat.
Rendiment immediat.
Immediat. La C.
La C?
Sí.
No!
Tonto! Tonto!
Però bona persona.
Era...
Tonto! Però bona persona.
André Gómez ja és un crac mundial. Joel Díaz, qui va fer una actuació musical a l'acte final de la candidatura de Josep Maria Bartomeu l'any 2015? A, Manel Fuentes, disfressat de Bruce Springsteen. B, Jofre Verdagí. C, el component dolent dels Amics de les Arts, és a dir, qualsevol d'ells. O D, Àngel Llàtzer i Manu Guix.
Hòstia, m'interessa molt, eh?
Jo tots els que has dit serien capaços d'actuar directament.
El primer que era?
A qualsevol lloc on els
dius. Auschwitz.
Un entrepà. Tots actuen per un entrepà. Però decanto per Àngel Llàtzer i Manu Guix.
No!
Jofre Verdagí.
El Glaucs.
El del Glaucs.
Jo faig cançons.
Jo faig cançons.
Manel Vidal, com va qualificar...
Jo faig cançons.
Sandra Rosell, com va qualificar aquest estiu al mandat de Josep Maria Bartomeu?
Deixa'm dir-te que si l'encerto guanyo la partida.
Tot.
Si l'encertes, t'endús el joc del programa i Joel... una fotopolla d'Eduard Pujol.
I el Joel a casa. Com va qualificar Sandra Rosell aquest estiu al mandat de Josep Maria Bartomeu? Des del 2015, d'acord?
Sandra Rosell.
Sí, com el va qualificar? A, bo, però li ha faltat ensorrar l'estadi per deixar-ho tot en ruïnes. B, bastant bo, amb un únic error, no ha aconseguit posar la porta a la presó. C, molt bo. D, excel·lent.
Com l'acaba Master G, eh? Va dir molt bo.
Molt bo?
La C.
La C?
Sí, senyor.
Vols guanyar el partit?
Sí, sí, tio.
Vols guanyar el joc?
Sí, sisplau.
Correcte!
Fotopolla d'Eduard Pujol, per Mateu.
Vull dir una cosa abans d'acabar. Sergi Mas acaba d'entrenar un podcast pagat pel Parlament Europeu que es diu Mas Europa. I és un espai setmanal didàctic i de proximitat sobre la Unió Europea. Aquest és el professional del xupar del bote més increïble que ha parit una mare.
Després de Charlie Reixac.
Sergi Mas.
L'Steve Bannon Europeu.
Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Suposo que això s'haurà gravat. Enric, com sempre, els piuets i la persona més intel·ligent d'aquest programa, no sé per què. Moltíssimes gràcies, ens veiem dilluns que ve. Adéu-siau!
Adéu.
Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana.
Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto!
Però els dies tan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema, segur, eh? No, però sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no?
Un programa d'esports, és a dir, de futbol.